Al matí, si somies, que sigui despert. La teua veu. Escriu-nos al matí arroba radiosabadell.fm. Fem salut amb el Parc Taulí.
Un dels serveis del Taulí que ha anat guanyant més pes arran de l'envelliment de la població és el de les cures pal·liatives. De fet, per afrontar les necessitats actuals de la població de referència de l'Hospital de Sabadell, la unitat d'atenció pal·liativa del Taulí ha fet un salt endavant per reforçar l'atenció domiciliària dels seus pacients. Des del mes passat de febrer, ha ampliat els horaris en què els metges i també les infermeres visiten els malalts crònics, oncològics o en fase de final de vida a casa seva. Aquest servei domiciliari complementa el que ofereixen a la quarta planta de l'Albada, on l'equip de pal·liació compta atenció amb 21 llits d'ingrés. Per conèixer una mica més d'aquesta unitat d'atenció pal·liativa, avui el que fem és conversar amb la doctora Teresa Ribot, coordinadora de la unitat d'atenció pal·liativa. Molt bon dia, doctora.
Molt bon dia.
Primer de tot, expliqui'ns quina és la funció de la unitat de pal·liativa del Parc Taulí.
Bueno, les cures pal·liatives del Parc Taulí dirigeixen la seva atenció fonamental a persones que pateixen malalties cròniques evolucionades o que estan en fase terminal. Així mateix també atenem a persones que estan a final de la vida.
Per tant, moltes vegades quan parlem de pal·liatius, no, sovint pensem que són persones que estan a punt de morir, però no sempre és així.
No, per descomptat. En aquest moment nosaltres podem atendre tant a pacients que estan en fase d'agudització i que en determinats moments a la millor necessiten un ingrés. També atenem a pacients que estan en un descontrol simptomàtic i, evidentment, a pacients que estan en un final de vida i que per motius diferents o necessiten una hospitalització o necessiten una atenció al domicili.
En general, podríem dir que se'ns educa poc, no?, en referència a la mort. Sembla que sigui encara un tabú. I quan ens toca de prop afrontar-la, moltes vegades com a societat no tenim prou recursos. Què és el que detecteu vosaltres des de la unitat?
Bé, jo penso que la feina que fem nosaltres i la feina que fa tots els metges, per exemple, dels dispositius d'atenció primària, jo penso que tots van enfocats a intentar que els pacients que estan a casa o els que tenim nosaltres hospitalitzats, però tinguin una continuïtat assistencial, d'acord? De diferents equips que podem atendre en aquesta situació el pacient que ho necessita, el pacient, el seu entorn i l'entorn de cuidadors, fonamentalment.
Què és el que solen necessitar més, tant els pacients com els familiars?
Bueno, jo penso que els pacients, evidentment, són el nostre objectiu, però no podem mai oblidar que en l'entorn, que també necessita ser cuidat, ser consolat i requereix explicacions és tot l'entorn familiar, perquè si l'entorn familiar no entén quina és la situació, poc control aconseguirem d'aquesta situació.
I vosaltres, com a metges, en el sentit de que us ensenyen a curar, no?, a allargar la nostra vida, com s'enfoca o s'aborda, doncs, això, la mort, la pèrdua?
Bueno, nosaltres tenim la funció nostra és de tot com a sanitari, no? Com dius bé, és cuidar i curar. Però quan no podem curar, hem d'alleugerar. I quan no podem alleugerar, hem de donar el confort suficient perquè aquella situació i aquella persona i aquell entorn estiguin tranquils.
Clar, s'inverteix molt, com dèiem ara fa uns minuts, en allargar la vida, no?, dels pacients. Pel que fa a l'atenció de les cures pal·liatives, hi ha cuidadors, hi ha prou recursos, perquè, evidentment, com comentàvem, no?, també doncs, aquesta societat cada vegada vivim més i suposo que és una unitat, un servei que cada cop té més demanda.
Bé, en els últims anys les demandes han canviat molt. És evident que els pacients que quan vam començar la unitat de cures pal·liatives teníem no són els mateixos que tenim ara. És evident que les demandes s'han incrementat, jo penso que de manera exponencial, i al respecte del que em dius tu, dels recursos, bueno, t'haig de dir que els recursos no crec que mai n'hi han suficients. Llavors, el que intentem és treballar amb el que tenim, a fi efecte de que cada cas és diferent, cada família és diferent, cada entorn és diferent i nosaltres, donat que tenim un treball, fem un treball interdisciplinar, no? Ens ajuden no tan sols els equips sanitaris formats per metges i per infermeres i per TCAIs en el cas de l'hospitalització, tenim també unes persones que ens ajuden, que són qui treballem també amb ells, que són les treballadores socials, que són part, jo penso, necessària i important de la nostra atenció a aquests pacients. Aquestes persones que s'han anat incrementant al llarg dels anys, és evident que estan fent un treball excepcional, no? I buscant recursos d'allà no n'hi han i buscant solucions o buscant coses que ens permetin tenir les coses més controlades a nivell ja sigui de domicili o ja sigui de l'hospital.
Comencem parlant primer també de l'hospital de l'Albada, que teniu 21 llits. No sé si és un volum suficient per atendre els pacients. Com ho porteu?
Bueno, tenim aquest volum que en aquest moment no sempre és suficient, però sí que jo penso que és un volum important. Nosaltres, si em permets, nosaltres per explicar-ho una mica a la població en general, estem, això com dèiem, localitzats a la quarta planta de l'edifici Albada, que l'edifici Albada, per qui conegui el Consorci, és l'últim edifici que tenim abans d'arribar a la Torre de l'Aigua, perquè la gent se situï. És un edifici que en aquesta quarta planta, com deies, tenim 21 llits. Tenim la sort de disposar de 17 llits que són individuals. Això ens permet també donar molta privacitat a situacions que ho requereixen. D'acord? En aquest recurs hospitalari, nosaltres hi tenim diferents professionals. D'acord? I en l'àmbit concret hospitalari, doncs, a part dels metges i metgesses, de les infermeres i dels infermers, de les TCAIs, disposem de treballadores socials, disposem de psicòloga, i disposem, si ho demanem, de tots els serveis que nosaltres podem optar a nivell hospitalari. Ens dona ajuda al servei de logopèdia, al servei de nutrició, al servei de rehabilitació i, evidentment, podem interlocutar amb tots els especialistes mèdics i quirúrgics de l'hospital. I tot això ho fem en funció de les necessitats que té el pacient, d'acord? Aquest seria una mica l'esquema de l'actuació a nivell hospitalària, d'acord?
De tot
Llavors, volia també explicar que a nivell hospitalari tenim un altre recurs format per metge i infermera, que és un equip que el que fa és valorar a nivell de l'hospital, de diferents àrees de l'hospital, el servei d'urgències, els hospitals de dia, la consulta externa. A nosaltres ens deriven o ens demanen valoracions en l'hospital d'aguts que poden ser doncs, per portar malalts a la unitat o inclús per donar-los d'alta. Llavors, en aquesta intríncolis que tenim, doncs, nosaltres una mica decidim o valorem a on pot anar el pacient.
Ateneu més o menys de mitjana entre uns 25 i uns 35 pacients. No sé si podeu fer ús també de llits d'altres plantes en cas de que no tingueu espai i que sigui necessari, doncs, a fer aquest ingrés, aquesta atenció.
Bueno, nosaltres estem localitzats en l'edifici de l'Albada, que com sabeu també és el sociosanitari. Llavors, si nosaltres en algun moment tenim un overbooking de pacients, és evident que les altres plantes ens poden cedir el llit. El problema que tenim és que normalment les altres plantes també solen tenir un overbooking i llavors això es fa una mica complicat de que sigui real. Llavors, però sí, és veritat que tant ells com nosaltres, quan necessitem llits en un cantó o en l'altre, som bastant flexibles a l'hora de posar els malalts en una localització o en una altra.
Expliqui'ns també l'ambient, no?, que s'hi respira a la unitat de pal·liatius, perquè molta gent pot pensar, doncs, evidentment és el final de vida en molts casos, que és difícil, complicat, però a vegades també viviu moments d'alegria, fins i tot.
Bé, cada cas és un cabàs, com deia la meva àvia. Hi ha diferents situacions. És evident que la unitat no solament porta i té ingressats pacients que estan a final de vida, que també és evident que som una unitat destinada a això, a controlar el final de vida, sinó que, com dèiem abans, tenim pacients que ingressen doncs, perquè han tingut una agudització de la seva malaltia o una complicació intercorrent que no té a veure amb la malaltia i que necessiten un ingrés hospitalari. Per tant, són pacients que ingressaran, se'ls donarà el tractament que li toca en aquest moment i possiblement es valorarà l'alta quan sigui possible. I també s'ha de dir que tenim molts pacients que ingressen per descontrol simptomàtic, d'acord? Llavors, aquests pacients, una vegada resolt el descontrol, si és factible, doncs tornarà al seu àmbit habitual, que segurament serà el domicili. Evidentment, vivim moltes situacions complicades, vivim moltes situacions difícils, però, com deies, també hi ha alguna situació, doncs, d'alegria, eh? Bueno, així, a nivell informatiu, haig de dir que hem tingut diverses celebracions, dels pacients que estan ingressats i necessiten fer celebracions amb algun familiar, ho han pogut fer. Si més no, tot ara ha estat una mica retallat pel tema de fa poc del Covid, no? Que ens ha obligat, doncs, a restringir, com a tot arreu, el tema de les visites familiars, d'acord? Ho hem fet a mesura que ho hem pogut fer, bueno, i ara esperem que les coses se situïn bé, estiguin bé per poder tornar-ho a fer.
Parli'ns també d'aquesta atenció domiciliària, no? En què consisteix?
Bé, des de ja fa molts anys, més de 25 anys, es van promocionar els equips d'atenció domiciliària. En el moment actual, bueno, fins al gener del 2021, aquí al nostre hospital, teníem desenvolupada aquesta atenció domiciliària amb un horari de 8 a 3 i de dilluns a divendres. Ara s'ha intentat i s'ha aconseguit implementar les equipacions d'aquests dispositius, d'aquests PADES que en diem, de manera que s'ha pogut ampliar tant és la cobertura horària, és a dir, que ara treballem des del febrer d'aquest any amb un horari de 8 a 8, i hem pogut també implementar els dies, és a dir, treballen 365 dies l'any, d'acord?
Per què vau prendre aquesta decisió d'ampliar tots aquests horaris?
Bueno, la decisió era una mica una demanda bastant que ja estava present en determinades situacions que teníem. Heu de pensar que els pacients que empitjoren el cap de setmana n'hi han i que, per tant, es havia d'intentar donar cobertura a pacients que estiguessin descontrolats. Tenim pacients que se'ns descontrolen a la tarda, tenim pacients que se'ns descontrolen al migdia i tot aquest volum de pacients pensàvem nosaltres que ho havíem de fer d'una altra manera, eh? El CatSalut ens ha ajudat a que això pugui ser així i ara, doncs, podem fer aquesta cobertura de 8 a 8, eh? Tenim metges d'horari de dia, metges de tarda, infermeres de matí, infermeres de tarda, que ens ajuden a que aquesta situació d'agudització o de descontrol es pugui atendre el mateix dia en el domicili, el qual pensem que de manera important rebaixa l'angoixa que aquestes situacions poden generar tant en el pacient com en la família.
A banda de relaxar, no? De disminuir aquesta angoixa, de que els pacients estiguin més tranquils, no sé si tractar els pacients més aviat també és sinònim d'evitar, doncs, el seu pas també per les urgències del Taulí.
És evident que és la nostra finalitat, que el pacient no hagi de venir a urgències. És una situació que intentem de totes totes que no s'hagi de produir. Jo penso que des de que això està instaurat, les demandes a urgències han baixat i només venen aquells malalts que, en situació d'agreujament, aquest agreujament s'ha provocat en un horari que no teníem la possibilitat de que el PADIS actués, de que l'equip que l'ha anat segurament a valorar aquest pacient, que és el 061, els COAPs també han valorat que aquella situació es havia de derivar a l'hospital i que, per tant, hi ha situacions que són inevitables que el pacient igualment hagi de venir a urgències. Però, de manera general, jo penso que sí que podem donar una cobertura àmplia als pacients que, amb una actuació puntual, podem anar a veure a la tarda en aquest horari d'ampliació.
I també, com de diferent és oferir tot aquest servei a casa del pacient?
Bé, jo penso que és absolutament diferent i els pacients agraeixen molt que puguem atendre'ls i els puguem anar a veure a casa. Home, com a casa no hi ha res. Llavors, tots els pacients que poden ser atesos a casa i que poden portar un tractament i una vigilància i un seguiment telefònic i un seguiment de presencial, jo penso que evidentment agraeixen poder estar a casa. Val a dir que tenim l'ajuda inestimable de tota l'atenció primària, d'acord? És els metges d'atenció primària amb tots els seus representants, els metges, els gestors, les infermeres, incloït, evidentment, els equips a domiciliària que també tenen, ens ajuden i ens ajudem mútuament a que aquest pacient pugui estar el màxim de temps possible a casa.
O sigui, és important, no? És important aquesta coordinació, no?, amb els centres d'atenció primària per fer aquest seguiment als pacients.
Sí, nosaltres el que intentem és coordinar-nos amb els equips de primària, de tal manera que els pacients que els PADES porten són informats els metges d'atenció primària o a nivell de gestors o a nivell de metge de la nostra intervenció. Hi ha pacients que estan portats només pels equips d'atenció primària i que ells ens demanen PADES. Llavors, una mica fem una continuïtat assistencial del pacient. La finalitat, jo penso, per part d'ells i per part nostra, sempre és que el pacient pugui, el lloc més adequat on està un pacient, si la situació ho permet, és en el domicili.
A banda de rebre la medicació, no?, al domicili per estabilitzar-se, suposo que també necessiten, com comentàvem, doncs, suport, no?, a nivell emocional.
Jo penso que el suport emocional és bàsic. Hi ha pacients que ho necessiten més que altres, però la Generalitat et diu que sí que necessiten un suport moltes vegades a nivell de psicologia. Disposem en aquest moment d'unes psicòlogues que actuen a nivell domiciliari i que la demanda o l'actuació la fan a demanda dels equips que van a veure un pacient i que el coneixen. Normalment no fan amb ells una primera valoració, sinó que és l'equip, i l'equip és un metge, una infermera i una treballadora social, que són els que fan la primera visita de valoració, i que després d'això es fa un pla terapèutic del pacient on se determinen els problemes que es detecten a aquesta primera visita i llavors, en el cas de que es valori que necessiten una ajuda psicològica, ja sigui del pacient o de la família, es demana l'ajuda i la intervenció de la psicòloga.
Abans ho comentàvem, no?, l'impacte de la Covid en aquesta unitat. Acostumats com estem, doncs, a això, no?, a aquest acompanyament progressiu al final de la vida, com s'han viscut totes aquestes morts ràpides i en solitud que s'han produït arran de la Covid?
A veure, jo penso que no tan sols per la unitat de cures pal·liatives, sinó per tot l'hospital, la situació ha sigut bastant difícil per tothom. Pels pacients, per el que deies tu de la solitud, pels familiars, sobretot, penso jo, i pels professionals jo penso que ha sigut una cosa que ningú es podia imaginar que fos d'aquesta magnitud. A veure, a part de la feina, sempre s'ha intentat cuidar els detalls, sempre s'intenta cuidar els detalls, sempre s'ha intentat que en pacients que estan en fase de final de vida i que s'estaven morint en tres, el familiar i estar a prop del pacient. El que passa que quan tens un volum tan alt de pacients que, per desgràcia, doncs es moren, les coses són complicades i són difícils per tots. Però sí que és veritat que s'ha intentat tenir cura de cas per cas i de situació per situació per intentar cuidar i mimar tot aquest entorn familiar que ha patit molt també aquestes pèrdues.
Creieu que la unitat d'atenció paliativa hauria de seguir creixent en el sentit de que la població continua envellint i les necessitats d'aquesta també ho faran?
Home, dir-te que no hem de créixer més potser seria anar contra el que, no? El nostre servei sempre és bo créixer i sempre és bo poder tindre millor a les persones. Pensa que ara estem atenent a un ràtio de 430.000 habitants, que la nostra àrea de referència abarca des del nord, des de Sant Llorenç Savall fins al sud, fins a Montcada i Reixac, i que, home, jo penso que estem atenent, entre cometes, bé aquesta població pel ràtio que tenim, però que sí que és veritat que l'atenció, evidentment, si poguéssim tenir més personal o més infermeres o més metges, no li faríem cap lleig. Evidentment, sempre és bo tenir més personal. Però això segurament és una ràtio que tenim i que possiblement a nivell sanitari tots necessitaríem més personal d'aquest tipus.
A banda de necessitar aquest personal o més recursos, també, no sé vosaltres com ho abordeu, no? A nivell també psicològic, perquè suposo que no és fàcil el fet de comunicar la mort, no? O segons quin pronòstic de vida.
A veure, forma part, diguéssim que tenim com bastant incorporat i forma part de la nostra vida assistencial i professional diària. No, jo no dic que sigui fàcil, però sí que és veritat que comunicar a una persona que les coses no van bé, es fa una mica de manera habitual. Nosaltres el que intentem és informar les persones que no estan completament informades de la situació que tenen i intentem aproximar la realitat que ells tenen a la situació de la malaltia. Cada persona és diferent, hi ha persones que això ho entomen bé, hi ha persones que no volen rebre aquestes informacions i nosaltres intentem en cada cas fer-ho de manera que el pacient pugui estar tranquil i poder rebre una atenció psicològica si ho necessita.
En els últims anys, no sé si ha canviat també la percepció que té la ciutadania del vostre servei o si encara hi ha una mica de por quan se sent la paraula pal·liatiu.
Bé, jo et diria que potser el que jo puc detectar quan jo vaig a veure un pacient i li explico que el trasladarem a la unitat de cures pal·liatives és una... moltes vegades ells ho saben ja perquè els companys de l'hospital ja els hi han pogut explicar i, per tant, aquesta situació ja no és tan frapant, ja no és tan dura. Nosaltres, en aquest sentit, comptem amb aquesta ajuda dels companys d'Aguts, però sí que és veritat que sempre els pacients tenen una certa inseguretat i por al veure que estan traslladats a la unitat de cures pal·liatives. Val a dir que nosaltres el que fem servir per fer el trasllat o per indicar a on està començant a ser controlat és que nosaltres els hi parlem també de que nosaltres som un equip de control de símptomes i que controlem aquests símptomes donat que ell té una malaltia crònica avançada i que és una malaltia que no té una cura, d'acord? Llavors, jo penso que el fet està en donar marge a que el pacient pugui dir-te coses i pugui contestar. També li preguntem una mica qualsevol tema que vulguin ser, que ells vulguin preguntar, que vulguin aclarir, que els hi donem una mica d'espai perquè això pugui ser, tant ells com a la família. Jo penso que així també minimitzem l'impacte que ells puguin tenir.
També, entorn a com minimitzar aquest impacte, suposo que la llei sobre l'eutanàsia també t'ha ajudat, no?
A veure, jo penso que la llei d'eutanàsia s'ha de considerar en un marc general. Jo treballo a l'hospital, en el meu cas, en el marc general de l'hospital. L'eutanàsia i la llei que regula l'eutanàsia està una mica enmarcat i afecta a moltes especialitats per un igual. Jo penso que nosaltres formem part d'un hospital i nosaltres és possible que arribem a tenir pacients que ens demanin aquesta eutanàsia, però al igual que altres serveis de l'hospital, hi ha clarament una metòdica a fer en aquests casos, i no crec que nosaltres siguem només l'objectiu d'aquesta demanda.
També volia demanar-li doncs, des de quan no, es troba al capdavant d'aquesta unitat i com ha canviat també tant la seva tasca com la professió i la unitat no, en els darrers anys.
Bé, jo fa aproximadament... Bueno, soc coordinadora des de l'abril del 2020, en plena, diguéssim, pandèmia, amb la qual cosa vaig estar uns mesos que no vam poder fer moltes coses diferents del que ens marcava a l'hospital en general, que en aquell moment hi havia doncs, aquella avalanxa de pacients afectats de Covid. Des de posteriorment les coses s'han anat sentant, s'han anat situant. Jo penso que si haig de parlar de millories respecte a altres anys, jo penso que hem pogut, per una banda, aconseguir l'atenció domiciliària. Jo penso que ha sigut una fita molt important. Jo penso que això és una cosa primordial. I tampoc no puc oblidar, i que no n'hem parlat, però que com que també tenim altres dispositius, com sempre pot ser la consulta externa, que també hem intentat una mica promocionar en els últims mesos de pacients que estan en una situació d'estabilitat, que estan a casa i que nosaltres els hi podem fer un seguiment telefònic o presencial, i que això també en els últims mesos, malgrat totes les dificultats que tenim, bueno, ha pogut ser més o menys una mica, s'ha organitzat una mica millor, d'acord?
I per acabar, doncs, volia demanar-li també per al futur, no? Tant en els tractaments com serveis i també doncs, a l'evolució d'aquesta atenció domiciliària i també de tota la unitat de pal·liatius.
Bé, jo penso que l'atenció de la unitat de pal·liatius amb tots els dispositius que tenim, tant a l'hospitalari, el de consulta externa com el domiciliari, el futur està una mica encaminat a ser proactius amb tota l'atenció primària, que també han tingut una època molt complicada, i que penso que el que hem d'intentar fer, i que si més no en aquest sentit incrementar, és la coordinació que sempre hem tingut amb ells i ells amb nosaltres, i que aquesta coordinació comportarà doncs, que el pacient estigui més tranquil, més ben portat, i que sigui el pacient on estigui el pacient, puguem una mica col·laborar tots nosaltres, entre nosaltres, i que això suposi que el pacient té aquesta continuïtat assistencial tan important per nosaltres en tots els aspectes.
No sé si vol afegir alguna cosa més, doctora Ribot.
No, agrair-te aquesta la possibilitat de fer aquesta intervenció. Jo penso que anirà bé que la gent habitual i general del nostre ciutat conegui una mica més en profunditat aquesta unitat. Jo penso que hem de desmitificar. Nosaltres no deixem de ser metges que intentem controlar situacions descontrolades de pacients, i que en aquest sentit doncs, hem de perdre una mica la por que el pacient o els metges pal·liatius entrin en el suport i valoració d'aquests pacients.
Naturalitzar el servei i, evidentment, parlar-ne, no? Com hem fet avui,
exacte,
visibilitzar,
exacte,
perquè en realitat l'amor forma part del cicle de la nostra vida.
Això mateix.
Que vagi molt bé, doctora, moltes... i felicitats a tot l'equip per la tasca diària.
Moltes gràcies.
Al matí, amb Raquel García.